Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ens despertem amb 10 graus a Roda de Ter, 8 a Sort i 17 a Barcelona. I compte, compte, sobretot a l'Empordà, perquè des d'aquesta matinada tenim activat un avís del Servei Meteorològic per acumulació de pluja. Risc alt a l'Alt Empordà i risc moderat al Baix Empordà.
No sé quantes cotxes...
Això és de fa una estona, un dels llocs més afectats, Cadaqués, on han baixat autèntiques riuades pels carrers arrossegant cotxes. Segons el Meteocat, la tempesta, que ha estat una bona estona encallada al Cap de Creus, ha deixat més de 100 litres. Ara les pluges afecten sobretot el Baix Empordà. Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha d'evolucionar aquesta tempesta?
Doncs la tempesta ara mateix la tenim estancada cap a la zona del Baix Empordà. És aquí on va recollint més quantitat de pluja. De fet, entre ahir i avui, per exemple, la Tallada d'Empordà ja porten acumulat 73 litres, més enllà d'aquesta tempesta que ha fet créixer i s'han portat aquests cotxes que deies a la Riera de Sant Vicenç, a la zona de Cadaqués, al voltant del pont del Casino. Molta precaució perquè aquestes tempestes es poden mantenir durant aquest matí fins al voltant de les 12:01 del migdia. Tempestes que poden ser estàtiques i que poden continuar descarregant, insistim, entre l'Alt i el Baix Empordà, també zones pròximes de les comarques de Girona. De cara a la tarda, sembla que els ruixats, ja de menys intensitat, però localment forts, encara es desplaçaran cap a les comarques de l'interior de Girona, nord de Barcelona, Pirineu Oriental, per tant, a poc van entrant més cap a l'interior, i aquests ruixats podrien repetir-se una altra vegada de cara a demà a la tarda, en principi amb menys intensitat.
Eloi, estava previst que provoqués tant?
Es preveu una línia de tempestes. Ahir vam comentar que hi havia una línia de tempestes que entraria per la Costa Brava. Evidentment, aquests aiguats tan forts ens sorprenen. Sempre sorprenen que caiguin 100 litres per metre quadrat en un lloc tan localitzat que provoquin aquests efectes. Però sí que hi havia aquestes previsió d'intensitats de precipitació superior a 20 litres en mitja hora que s'ha superat en escreix.
Eloi, moltes gràcies i seguim parlant al llarg del matí. Bon dia.
Fins ara, adéu-siau.
La resta de l'actualitat també gira al voltant de la ressaca de la tragèdia de la dona a València. En les últimes hores hem tingut diferents mobilitzacions. Per exemple, a Barcelona, unes 600 persones han demanat la dimissió d'Amazon i han llançat fang contra la seu del PP català. Tot plegat per escalfar motors de cara a les manifestacions de demà a les principals ciutats valencianes. I després hi ha la gestió política. Cada dia que passa queda més en entredit el paper del govern valencià durant la tragèdia.
Con respecto a Amazon, yo creo que le corresponde a Amazon dar explicaciones sobre la agenda de ese día.
Tant és així que la direcció nacional del PP ja no dona la cara per explicar per què el president Amazon no va aparèixer fins a les 7 de la tarda. O com pot ser que la consellera de Justícia i responsable de les emergències, Salomé Prades, no sabés que existia un sistema d'alertes per avisar la població.
Un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos.
Fa dos anys que el govern valencià disposa d'aquests sistemes d'alertes. De la victòria de Trump a les eleccions als Estats Units, ja l'ha trucat per felicitar-lo Vladimir Putin.
Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым.
Putin, que s'ha mostrat disposat a parlar amb el futur president nord-americà, a qui ha elogiat per la seva, diu, reacció valenta després de l'intent d'assassinat que va patir el passat estiu. I ja tenim data pel judici contra la família Pujol, el 10 de novembre de l'any que ve, d'aquí un any. Es demana entre 9 i 29 anys de presó per l'expresident i els seus fills. Un d'ells, Josep Pujol, parlava fa poques setmanes de com s'ha allargat tot el procés. Ja fa més de 10 anys de la confessió.
Estem davant d'un home que té 94 anys, que molt probablement no serà jutjat, però perquè no hi arribarà, que suposo que també la justícia és una mica el que vol, haver-li posat la llufa, però no tenir que enfrontar-lo amb un tribunal.
Es preveu un judici llarg, de mig any, i que acabi el dia de Sant Jordi del 2026. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
El matí de Catalunya Ràdio.
6:05 del matí. Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs a banda de la forta tempesta que està afectant l'Empordà, al País Valencià el nombre de desapareguts per la Dana ha baixat fins a 78. La xifra oficial de víctimes mortals es manté en 211, una xifra que podria, això sí, augmentar perquè ahir es van trobar més cossos sense vida. Encara hi ha també 40 cadàvers pendents d'identificar.
I a Brussel·les?
Amb els líders dels 27 continuant intentant pair la victòria de Donald Trump als Estats Units, que marca la cimera que acaba avui a Brussel·les. Diversos mandataris europeus han trucat Trump per felicitar-lo i per tornar-li a oferir més cooperació.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb una xifra també relacionada amb les eleccions, els beneficis rècords que han aconseguit les 10 persones més riques del món després de la victòria de Donald Trump. És un balanç que s'enfila fins als 64.000 milions de dòlars. 64.000 milions. Ho diu l'índex de multimilionaris de Bloomberg, que assegura que l'increment diari més gran que s'ha registrat mai és precisament aquest, el que es va produir ahir. I tampoc pot sorprendre gaire quin ha sortit més ben parat. És el màxim responsable de Tesla i de la xarxa X, Elon Musk.
I amb què diran avui a la Xina?
Preguntant-se també com serà la relació del país amb la nova administració de Donald Trump. El president Xi Jinping ja li ha enviat un missatge de felicitació i espera poder-hi mantenir una relació de respecte mutu.
Avui a 9:45 al matí de Catalunya Ràdio parlarem de menús escolars. La Generalitat vol controlar què mengen els nens a les escoles i decidir la composició nutricional dels menús. Parlarem amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha anunciat que es revisaran els menús escolars per evitar la intromissió de les famílies, o el que és el mateix, que les associacions de famílies d'alumnes decideixin prescindir de productes com ara, per exemple, la llet o la carn. També parlarem amb l'Idon Gasull de la FAC perquè ens expliqui si realment passa això i què pensa d'aquesta iniciativa. Això serà, com dèiem, a 9:45 del matí. Ara sapiguem com s'aixeca el dia. Sí, 6:07 minuts del matí. Sílvia Solanes i Marc Güell, bon dia.
Bon dia.
No sé quantes coches.
És el so d'un vídeo enregistrat aquesta matinada en un dels carrers principals de Cadaqués. S'hi veu com la riuada va arrossegant tots els vehicles que hi ha aparcats. Una línia de tempestes molt forta ha deixat acumulacions d'aigua importants a la zona de l'Alt i el Baix Empordà i ha afectat especialment el Cap de Creus. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en aquesta zona s'han superat els 100 mil·lilitres de precipitació en poques hores.
La pluja que ha començat a les 10 del vespre s'ha intensificat al llarg de la matinada i ha provocat diverses afectacions. Hugo Escotxa, veí del municipi, n'ha estat testimoni.
S'han començat a escoltar tot 12 alarmes de cotxes, que eren aquestes desenes de cotxes que hi havien aparcats a la riera de Cadaqués i que han acabat just al final de la riera on està el pont del casino, que és el pont que arriba al mar, i en aquests moments doncs, l'aigua a la riera és molt alta, però també a zones del passeig. I està entrant també alguns apartaments, algunes cases, alguns baixos. He vist bastants veïns del poble i estaven traient aigua com podien de casa.
Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase de prealerta en aquestes comarques del nord-est del país i demana extremades precaucions.
Una situació que seguirem al matí de Catalunya Ràdio al llarg del matí. Al País Valencià, la consellera de la Generalitat Valenciana responsable d'emergència, Salomé Prades, no sabia que existia el sistema d'alertes al mòbil.
Ella mateixa ha donat a entendre en una entrevista a Apunt que ho va descobrir a les 8 del vespre del dia de la tragèdia quan els tècnics li van proposar d'activar el mecanisme pel risc de trencament de la presa de Forata.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos. Cuando nos dan esas informaciones decidimos activar ese S-Alert.
Tot i aquestes paraules, la realitat és que el mecanisme ja fa més de 2 anys que funciona i que el va impulsar la seva predecessora en el càrrec, la dirigent de Vox, Elisa Núñez, pensant precisament en situacions com les danes. A més, segons un àudio publicat per la cadena SER, els assistents a la reunió del Centre de Coordinació d'Emergències ja eren conscients de la gravetat del que estava passant una hora abans d'enviar l'alerta. I no només això, també s'ha sabut que l'executiu valencià va ignorar fins a 3 trucades del Ministeri de l'Interior abans d'acceptar la primera ajuda de la Unitat Militar d'Emergències. dies.
L'altra polèmica que envolta les primeres hores de la crisi és saber on era el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que nega que estigués en una festa d'aniversari, però no concreta què estava fent. València, Pepa Ferrer.
El govern valencià i el govern espanyol intenten posar fi a la crisi de gestió. El president valencià, Carlos Mazón, ha negat les informacions aparegudes als mitjans. A l'entrada de la reunió de coordinació ha dit que no va estar desaparegut, que estava treballant a Palau i que en tot moment estava comunicat.
¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente.
La crisi de gestió sobre què va passar aquell 29 d'octubre i per què es va reaccionar tan tard segueix oberta. Ara bé, la delegada de govern l'ha volguda tancar dient que ara és el moment de gestió i que les responsabilitats ja vindran. Pilar Bernabé.
Cada uno dirá lo que hizo ese día y tendrá que responder ante mucha gente y en muchos sitios.
Des de València, Pepa Ferrer, per al Matí de Catalunya Ràdio.
6 i 10 minuts del matí, el portaveu del Partit Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha donat suport públic al president Mazón per la gestió actual de la crisi, tot i que no s'ha mostrat tan contundent a l'hora de valorar l'actuació de Mazón a les primeres hores de l'Havana.
Tot i que Tellado ha defensat la gestió actual de Mazón...
Yo veo al president de la Generalitat Valenciana todos los días sobre el terreno, cumpliendo con sus obligaciones.
També és cert que ha responsabilitzat directament el president valencià d'explicar on era durant les primeres hores de l'impacte de la Dana.
Yo creo que le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día.
Des de la cúpula del Partit Popular es volen ajornar les valoracions polítiques fins que acabin les emergències i en aquell moment es podrà comprovar el suport del partit al president valencià. De moment, només Núñez Feijóo s'ha desplaçat a València i ho va fer després de visitar Castella-La Manxa al costat del president socialista Emiliano García Page. Cap altre baró del Partit Popular s'ha desplaçat fins ara a València. Des de Madrid, Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a tot això, manifestacions arreu de Catalunya i també a Castelló de la Plana i a Palma en solidaritat amb el poble valencià.
Les mobilitzacions convocades per l'esquerra independentista han denunciat la mala gestió de la crisi per part dels governs de Mazón i Sánchez. A Barcelona, 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar ahir a les portes de la seu del PP, al carrer Urgell. Tània Ros, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Denunciem la negligència amb la que ha actuat el govern de Mazón i creiem que calen responsabilitats penals perquè aquest govern va actuar amb negligència.
Demà també hi haurà manifestacions a diversos punts del País Valencià.
3 minuts i un quart de 7 del matí, l'últim balanç del Tribunal Superior de Justícia Valencià, xifren 78 les persones desaparegudes. Són 15 menys que ahir. Ara bé, la xifra oficial de víctimes mortals continua sent de 211.
Aquesta xifra, però, serà superior perquè ahir mateix es va localitzar el cos d'un home en una zona agrícola del Catarroja i dimecres també va aparèixer el cadàver d'una criatura a l'Origuilla, a prop de València. En els últims dies, l'operació de recerca se centra sobretot entre les desembocadures del Túria i del Xúquer, i també al Parc Natural de l'Albufera.
Al Parc Natural de l'Albufera hi treballen sense descans tant la unitat canina de la Guàrdia Civil com, sobretot, la unitat subaquàtica. Sergio Hernández n'és el capità.
Bueno, imaginaos lo que supone después de una semana las aguas estancadas, sin visibilidad para la gente que está trabajando ahí. Asumimos riesgos, sí, pero lo mínimo posible. Intentamos aplicar los protocolos de desinfección y, sobre todo, estar el menos tiempo posible en el agua. Por eso vamos a lo que la información nos va diciendo.
La Generalitat ha anunciat que incorporarà georradars a les tasques de recerca, mentre encara busquen cossos en garatges que continuen inundats en pobles com Alfafar. Des de València, Matilde Seoane i Anna Alfonso, pel Matí de Catalunya Ràdio.
En poblacions com Catarroja, a l'Horta Sud, el fang persisteix i els veïns tenen coll avall que hi haurà feina per molts dies. I és que el temporal va deixar més de 2 metres d'aigua a la ciutat i per moltes persones el record de l'arribada, enduent-s'ho tot, encara és molt present.
El fang i l'aigua d'un pam continua a tots els carrers de Catarroja. La Rambla, que és l'artèria principal de la ciutat, s'ha convertit en un gran abocador amb muntanyes i muntanyes de deixalles i mobles de cases, locals comercials, supermercats, fins i tot, que els veïns no paren d'abocar i treure el fang cap al carrer. El clavegram està taponat i els bombers intenten que les aigües fecals no sobresurtin, de vegades sense èxit. L'Amparo ha estat a punt de perdre la seva mare perquè els baixos on viu l'aigua va arribar fins a més de 2 metres. Ens ha deixat entrar a casa seva perquè ho comprovem.
Y estoy en la casa de mi madre con 93 años. Se ha salvado de milagro porque dormían aquí abajo. Consiguió su cuidadora subirla hasta arriba y lo ha perdido todo, todo, hasta las fotos. No tienen nada.
Mònica Mas, des de Catarroja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El govern espanyol, per la seva banda, diu que ja prepara un nou paquet d'ajudes per al pròxim Consell de Ministres. La reunió s'avançarà a dilluns, que ve, perquè Pedro Sánchez viatjarà dimarts a la COP29 de l'Azerbaidjan.
Tot i mantenir aquest viatge, el president espanyol diu que vol seguir de prop la gestió de la crisi, per això anul·lar la seva participació a la cimera iberoamericana a l'Equador, prevista pels dies 15, 14 i 15 de novembre.
Mentrestant, el Consorci d'Assegurances ha començat a pagar les primeres indemnitzacions pels danys causats per la Dana.
Està gestionant un volum de peticions mai vist en els 70 anys d'aquest organisme públic. En 8 dies s'han igualat totes les peticions que reben en un any. Ja ha tramitat la meitat de les 116.000 sol·licituds que han rebut, 6 vegades més que les que va generar el terratrèmol de Múrcia. Del total de reclamacions, 66.000 corresponen a vehicles sinistrats, més de 30.000 a danys causats en habitatges i edificis i 7.000 en comerços i magatzems.
És un quart de set del matí, notícia de fa ben poca estona. Greus disturbis als carrers d'Amsterdam entre joves propalestins i seguidors de l'equip de futbol del Maccabi de Tel Aviv, que s'enfrontava a l'Ajax en partit de l'Europa League.
Abans del partit, els seguidors de l'equip israelí han protagonitzat diversos incidents i han anat arrencant les banderes palestines que veien a les façanes de la capital neerlandesa. Després del partit, diversos grups de joves pro-palestins hi han respost atacant els seguidors de l'equip israelià al centre de la ciutat. Ho feien, segons fonts de la policia neerlandesa, el crit de Palestina lliure.
Des Palestina! Des Gaza, motherfuckers!
Alertat pels vídeos dels enfrontaments que s'han fet virals, l'executiu hebreu ha omès un comunicat aquesta matinada en qualifica de molt greu aquest episodi contra els seus ciutadans i ha ordenat enviar dos avions a la capital dels Països Baixos per repatriar el més aviat possible els seguidors de l'equip de Maccabi que s'hi han desplaçat. L'executiu hebreu ha demanat a les autoritats neerlandeses que garanteixin la seguretat dels seus ciutadans.
A l'altra banda de l'Atlàntic, Donald Trump ja comença a preparar el seu retorn a la Casa Blanca.
S'envoltarà d'un govern de fidels, segons assegura el seu fill, i el tancament de la frontera amb Mèxic per evitar l'entrada d'immigrants serà una prioritat. El president electe dels Estats Units ja ha parlat amb 70 líders mundials des de la seva victòria a les eleccions de dimarts.
Entre mitja desenes de trucades amb líders mundials, Donald Trump i els seus assessors preparen un paquet de retallades d'impostos dirigits sobretot a les grans empreses i als multimilionaris. Amb el control del Senat assegurat i pendent de confirmar de la Cambra de Representants, el nou govern podria aprovar aquesta legislació en els primers dies de mandat, el gener mateix. Trump no ha parlat públicament des de la nit de la victòria, però sí que ho ha fet el seu fill, Don Junior, que assegura s'encarregarà personalment d'organitzar el nou govern. Ha advertit que la gent al voltant del nou president serà gent que tingui clar que no en saben més que el seu pare, advertint que es nomenarà gent en funció de la capacitat, sí, però també de la seva fidelitat. El pla de deportacions també forma part de les primeres mesures a impulsar, tot i que no se n'ha concretat cap mena de logística. Des de Washington, Francesc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Joe Biden ha promès un traspàs de poder modèlic amb el president Trump.
En el seu primer discurs, després de la derrota de la vicepresidenta Harris, l'actual mandatari de la Casa Blanca ha animat els demòcrates a no defallir i ha demanat rebaixar la tensió política al país.
Joe Biden deixarà la Casa Blanca al gener com a president d'un únic mandat i parcialment responsable de la victòria aclaparadora de Donald Trump. Però de moment ocupa el poder i ha comparegut a la Casa Blanca per garantir la transició pacífica, a diferència del que Trump va fer 4 anys, i també per calmar els ànims.
You can't love your country.
No pots estimar el teu país només quan guanyes. No pots estimar el teu veí només quan hi estàs d'acord. I hem de baixar la temperatura. És una qüestió d'integritat del sistema electoral americà, que és honest, just i transparent. I s'hi ha de confiar, guanyis o perdis. Win or
lose. Falten 73 dies per traspassar el poder i en aquest temps l'administració demòcrata es proposa posar fi a la guerra de Gaza. Des de Washington, Cèlia Cernadas per al Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrades, Cèlia Forment i Àlex Bosch. Crisi de govern a Alemanya, la Unió Cristiano-Demòcrata rebutja donar suport a uns pressupostos del govern de Scholz que ha quedat en minoria.
La negativa posa pressió al líder socialdemòcrata que vol esperar al gener la sentència definitiva del vot de confiança. El trencament de la coalició arriba en el pitjor moment polític per ell, amb una economia en hores baixes i les enquestes adverses.
Olaf Scholz té els dies comptats com a canceller d'Alemanya. Res fa pensar que tingui la més mínima possibilitat de revalidar el càrrec a les eleccions anticipades que es faran tard o d'hora. L'encara canceller les voldria anunciar anunciar pel març, però tant l'oposició com molts representants de l'àmbit econòmic i industrial demanen que la incertesa sigui curta i que les eleccions no es demorin més enllà del gener. Friedrich Merz és el líder de la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU.
Es gibt überhaupt keinen Grund.
No hi ha cap motiu per esperar fins al gener per plantejar la qüestió de confiança. El semàfor, el tripartit, ja no té majoria al Bundestag i des del grup de la CDU-CSU demanarem al conseller que la qüestió de confiança es faci immediatament. Com a molt tard, la setmana que ve.
Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquí l'Audiència Nacional jutjarà l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i els seus 7 fills el 10 de novembre de l'any que ve. Un judici que acabarà el 23 d'abril del 26, justament el dia de Sant Jordi, després d'una cinquantena de sessions.
Els membres de la família Pujol estan acusats, recordem, de delictes d'associació il·lícita, de blanqueig de capitals, de falsedat documental i també de delictes contra l'agenda pública.
L'expresident Jordi Pujol i els seus 7 fills hauran d'explicar l'origen de la seva fortuna, els més de 70 milions d'euros que, segons la policia, van amagar a Andorra durant anys i que sospiten tenen un origen il·lícit. La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Jordi Pujol com a autor de delictes de blanqueig de capitals i penes que van dels 8 anys de presó fins a la pena més alta, 29 pel seu fill Jordi Pujol Ferrusola, a qui s'atribueixen la majoria de delictes. També s'asseurà al banc dels acusats l'exdona del primogènit, Mercè Gironès, i empresaris com Carles Sumarroca Claverol i Carles Vilarrubí, per a qui la Fiscalia demana 5 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
10 minuts i dos quarts de 7 del matí, el Tribunal Suprem assumeix la investigació de l'exministre socialista José Luis Ábalos per l'anomenat cas Coldo.
Aprecia indicis de delictes relacionats amb corrupció en l'activitat de l'encara diputat del Congrés. Són 4, són pertinença a organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació. La petició d'investigar l'exministre de Transports del govern de Pedro Sánchez ve de l'Audiència Nacional arran de l'últim informe de la Guàrdia Civil, que el situa al centre de la trama de les mascaretes. Ábalos i la seva mà dreta, Coldo García, haurien rebut tracte de favor per part d'empresaris a canvi d'adjudicar-los contractes públics milionaris pel subministrament de mascaretes en el moment àlgid de la pandèmia. L'Audiència Nacional continuarà fent-se càrrec de les diligències obertes a la resta d'investigats.
Els sindicats anuncien mobilitzacions per exigir al govern espanyol que garanteixi la continuïtat de Mufase, l'assistència sanitària dels funcionaris. Tot plegat després que el concurs públic per adjudicar el servei quedés desert.
Les mútues que prestaven servei hi van renunciar perquè troben insuficient l'oferta econòmica. L'executiu espanyol es va reunir ahir amb els sindicats de la funció pública per enviar-los un missatge de tranquil·litat. Prepararà un nou concurs amb una oferta millorada i mentrestant prorrogarà el contracte actual perquè no perdi l'assistència sanitària. Els sindicats, però, no ho acaben de veure clar i anuncien protestes a partir de la setmana que ve. Sentim Mari Carmen Espejo, del sindicat majoritari CESIF.
No vamos a permitir que se deje morir el modelo del mutualismo administrativo por inanición. Evidentemente, si es a través de una nueva licitación con unas mejores características o si es a través de otra fórmula, en la que sea oportuna para que no se pierda el mutualismo administrativo.
I el Parlament dona llum verda a eliminar a 25 anys vista les primes per a jubilació dels funcionaris de la cambra.
Una majoria formada pel PSC, Junts i Esquerra ha tirat endavant l'acord que posa punt i final a un problema que ve de lluny. Sentim les diputades Ivana Martínez, socialista, i Glòria Freixa, de Junts, i també Jordi Albert, d'Esquerra.
Donar les gràcies perquè arribar a acords d'aquest tipus no són fàcils.
Volem agrair aquí també moltíssim doncs, l'esforç també que s'ha fet per tota la situació doncs, que ens hem trobat al davant i que hem assumit.
Per fi si ha pogut arribar un acord que està ratificat amb àmplia majoria per part dels treballadors i treballadores del Parlament.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera. The flash of a distant camera reconnecting thoughts and actions fragments of our missing dreams.
Des d'avui ja podeu veure l'exposició del World Press Photo 2024 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. És la 20a edició a la ciutat i se centra aquest any en imatges de la crisi climàtica, els conflictes bèl·lics de Gaza i Ucraïna i també parlaran de la salut mental. L'exposició es pot veure fins al 15 de desembre.
La segona.
La Fiscalia Argentina imputa 3 persones per la mort del cantant de One Direction, Liam Payne, el 16 d'octubre passat, després de caure del tercer pis d'un hotel a Buenos Aires. Els acusats són un acompanyant del cantant durant la seva estada a la capital argentina, un altre que és un treballador de l'hotel on va morir, i el tercer, el que presumptament li passava les drogues.
I la tercera?
El poble i el que s'estima de la meva enyorança al teu costat, del dolor que al món no expliquen i del camí que cada dia es complica.
El 47, segundo premio, La estrella azul i La infiltrada competiran pel guardó de millor pel·lícula en els premis Forqué, que es donaran a Madrid el 14 de desembre. Les actrius Emma Vilarasau, Patricia López Arnaiz, Carolina Juste i Nashua Nimri són les candidates a millor interpretació femenina, mentre que Eduard Fernández, Mario Casas, Antonio de la Torre i Pepe Lorente competeixen a millor interpretació masculina.
Poc més de 5 minuts i 7:15 del matí. Anem als esports. Kylian Mbappé torna a quedar fora de la selecció francesa.
Mbappé no jugarà en França contra Israel ni Itàlia. El seleccionador Didier Deschamps l'ha deixat fora de la llista de convocats.
He parlat amb ell i he decidit prendre aquesta decisió perquè crec que és el més convenient. Només vull dir que el Kylian volia venir i que això no té res a veure amb qüestions extraesportives recents, perquè la presumpció d'innocència existeix i s'ha de respectar. Per tant, és una decisió puntual.
És la segona absència consecutiva d'Mbappé. L'anterior va quedar fora per lesió, tot i que va jugar amb normalitat amb el Madrid, i fins i tot després va generar polèmica la seva sortida en una discoteca a Estocolm. Avui a llista d'Espanya pels pròxims partits contra Dinamarca i Suïssa.
El Barça rep el Baskonia a l'Eurolliga, l'únic equip que ha guanyat el Palau aquesta temporada.
El Baskonia va guanyar el Barça fa 15 dies al Palau a la Lliga, torna ara a la pista blaugrana per disputar l'Eurolliga a partir de 8:45 amb transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Joel Parra torna després de 3 setmanes de baixa. Cobercí en futbol és dubte per jugar diumenge al camp de la Reial Societat per la seva ferida a la cara. La Reial precisament ha perdut 2-1 al camp del Victoria Pilsen a la Lliga Europa, mentre que l'Atlètic Club guanya el camp del Ludogorets per 1-2.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, taula cultural amb Mariola Cubells, Bernat Adeu, Anna Guitart, Llucia Ramis, Marc Garriga i Artur Ramon. I ara sapiguem què no ha deixat dormir el Joel Díaz.
Bon dia. Avui no he pogut dormir pensant en els pobres solters i solteres de Barcelona. Resulta que els residents de la ciutat comtal, i això inclou també els famosos expats, cobren de mitjana un brut anual de 33.800 euros, que vindrien a ser aproximadament uns 25.000 euros nets, tot i que a Barcelona hi ha molts rics que fan pujar la mitjana i segurament la majoria de la gent se situï bastant per sota d'aquesta xifra. Però bé, acceptem aquests 25.000 euros nets i creuem-los amb els preus del lloguer, que de mitjana estan als 1.200 euros al mes, és a dir, 14.400 euros l'any. Si creuem les dues dades, veiem que un solter de Barcelona, que ha de viure sol, s'ha de deixar més del 57% del seu sou només en l'habitatge. I mira, no em sembla just. Trobo que els solters i solteres s'haurien d'organitzar i reivindicar-se una mica perquè el capitalisme els hi està començant a negar el seu dret a la solitud.
Bon dia, Canalies. Quina alegria.
Bon dia, bon divendres i alegria en despetxar de Rosalía. La cantant ha mostrat una vegada més que més enllà de ser una de les artistes més importants del món de la música, també practica la humilitat per sobre de tot. De fet, ahir va aparèixer per sorpresa a Paiporta per ajudar els afectats per la Dana i se la va veure juntament amb un grup de voluntaris descarregant aliments i materials necessaris per la neteja. De fet, ho ha fet en col·laboració amb l'ONG World Central Kitchen del xef José Andrés. Ara sí, com us podeu imaginar, ha estat un acte de suport que no ha passat desapercebut per ningú. Aquests dies, de fet, han estat molts els artistes que han volgut donar suport al País Valencià, i això sempre és una alegria.
Crims, a Catalunya Ràdio.
El disparo va trencar la luna trasera i la lateral.
La por, no? Quan a tu te disparen al costat, què fas? Acelerar i sortir d'allà.
L'agost del 2003, un home presencia un assassinat en directe mentre condueix per la carretera de Darnius a l'Alt Empordà.
No era un testimoni a l'ús, sinó que no era una víctima pel canto d'un duro.
El testimoni fortuït ha vist l'atacant durant 5 segons. Mai oblidarà aquella cara.
N'he viscut diversos de retrat robots al llarg de la meva carrera professional i puc assegurar que aquell era molt, molt, molt semblant.
Darnius 345. Aquest divendres, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
El cineasta Hamoudi Al-Rahmoun Fon ha dirigit la sèrie 18 sobre la realitat dels menors que migren sols.
La propaganda és tan bèstia i tan eficient, cada dia trobes cosetes que són violència cap a aquest col·lectiu.
I d'aquesta manera combatre els discursos d'odi.
Tu veies els videobooks dels actors d'origen marroquí, clar, tots eren papers de terrorista, absolutament tots.
Els jugadors de l'equip de futbol d'Arna, del barri del Raval, són els protagonistes d'una exposició que lluita contra el racisme.
En la notícia sempre vemos que un inmigrante ha robado, pero cuando un inmigrante hace las cosas bien, no sale.
Ofelia de Pablo, fotoperiodista.
Preguntarme otras cosas, no me preguntes solo el relato de mi travesía, que hay más cosas que la negatividad, ¿sabes? Que yo tengo sueños.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Històries contra l'estigma.
Dissabte a les 10 de la nit.
En punt, 6:45, repassem els titulars d'aquest divendres amb Sílvia Solanes i Marc Güell. Forta tempesta a l'Empordà que afecta sobretot Cadaqués.
Segons els serveis meteorològics de Catalunya, les primeres estimacions apunten que s'han superat els 100 litres per metre quadrat de precipitació en menys de 4 hores. Un veí ha explicat a Catalunya Ràdio que l'aigua ha inundat baixos i ha arrossegat vehicles.
S'han començat a escoltar a por tots alarmes de cotxes, que eren aquestes desenes de cotxes que hi havien aparcats a la riera de Cadaqués i que han acabat just al final de la riera on està el pont del casino, i en aquests moments doncs, l'aigua a la riera és molt, molt alta, però també a zones del passeig.
Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase de prealerta al nord-est del país.
La consellera valenciana, responsable d'emergències, no sabia que existia el sistema d'alertes al mòbil.
Ella mateixa ha donat a entendre que ho va descobrir a les 8 de la tarda del dia de la tragèdia, després de l'avís dels tècnics.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos.
Això mentre Carlos Mazón continua sense concretar on era durant les primeres hores de la crisi.
¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente.
Ahir al vespre, centenars de persones van demanar la dimissió del president valencià en diverses protestes.
Mentrestant, el nombre de desapareguts per la dana baixa fins a 78.
Però es mantenen les víctimes mortals a 211, una xifra que podria augmentar perquè ahir es van localitzar nous cossos sense vida. També hi ha 40 cadàvers pendents d'identificar.
Avui, a partir de les 9, serem al País Valencià amb les enviades especials de Catalunya Ràdio i parlarem del risc d'insalubritat a les zones més devastades. Ho farem amb Pedro Guillón, que és director general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat. Als Estats Units, Joe Biden demana rebaixar la tensió política.
L'encara president promet un traspàs de poder modèlic a diferència del que va passar fa 4 anys.
You can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. We can later rest the question about
the intent. I en paral·lel, Donald Trump comença els preparatius per al seu segon mandat i fins ara ja ha parlat amb 70 líders mundials.
L'Audiència Nacional jutjarà Jordi Pujol d'aquí a un any.
L'expresident i la seva família s'asseuran al banc dels acusats el novembre del 2025, un judici que durarà 5 mesos. La Fiscalia els acusa d'haver-se enriquit a l'ombra dels mandats de Pujol.
El Tribunal Suprem assumeix la investigació de José Luis Ábalos pel cas Coldo.
Aprecia indicis de delictes relacionats amb corrupció en l'activitat de l'encara diputat al Congrés. L'Audiència Nacional ja li havia demanat investigar si tenia un paper principal en la suposada trama corrupta.
Un 25% de la població de Catalunya ja ha nascut a l'estranger.
El mercat de treball i la demanda de feines precàries són el principal motiu de les arribades. Per nacionalitats, colombians i marroquins són les majoritàries. A Girona és on hi ha més residents nascuts fora.
I ara us expliquem avui a Obreportes a Barcelona el World Press Photo 2024.
La crisi climàtica, els conflictes bèl·lics i la salut mental són alguns dels temes protagonistes. Hi ha reportatges com la premiada sèrie fotogràfica del madrileny Jaime Rojo, dedicada a la papallona monarca en perill d'extinció. Es pot veure al Centre de Cultura Contemporània.
I repassem ara les portades de la premsa amb Albert Montilla.
Molt bon dia, Francesc. Avui La Vanguardia i El País titulen com a primer tema que la consellera d'Interior valenciana, Salomé Prades, desconeixia el sistema d'alertes mòbils. Sembla que s'ha aixecat la catifa perquè El Mundo també culpa el govern de Bazón d'haver ignorat la crescuda total durant 3 hores. Defineix la situació com a caos total i cita un testimoni que assegura que la consellera no sabia on tenia una mà i l'altra. La Razón, per la seva banda, assegura que la Moncloa i Generalitat Valenciana agiten les filtracions ara per eludir culpes.
I més enllà de València, avui els diaris es fixen també en José Luis Ábalos.
Després que el Suprem obri causa contra l'exministre pel cas Coldo, per exemple, el diari ABC titula que el Suprem investiga el seu paper principal per delictes de suborn, malversació, tràfic d'influències i organització criminal. I una última notícia, avui el diari Ara assegura que el triomf de Trump, de Donald Trump, perjudica l'OPA del BBVA. Explica que el banc té a Mèxic el 44% del negoci i Trump amenaça aquest país amb aranzels de fins al 75%.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia, Francesc. Doncs avui es manté encara la possibilitat de pluges abundants, estàtiques, ara mateix, cap a la zona del Baix Empordà. A la Tallada d'Empordà, entre ahir i avui, ja porten 86 litres per metre quadrat. Després, a mesura que vagi passant el matí, es desplaçaran també cap a l'interior, ja en forma de ruixats més irregulars, que també durant la tarda afectaran a l'interior de Girona, nord de Barcelona i també sectors del Pirineu Oriental.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Josep Ramon de la Plataforma en Defensa dels Drets de la Gent Gran a Manresa. Fa temps que el col·lectiu denuncia manca de places públiques de residència a la capital del Bages i les administracions continuen sense donar solucions al problema.
Manresa és una ciutat molt envellida, per sobre de la mitjana catalana, i molta gent major de 85 anys. I, en canvi, la taxa de cobertura de places de residència públiques, de finançament públic, és molt inferior a la mitjana catalana. És obvi que tenim motius per formular aquesta queixa, no és un capritxo.
La plataforma es manifesta cada 15 dies per reclamar més places públiques de residència per a gent gran. Asseguren que si l'Ajuntament i la Generalitat no els donen resposta aviat, intensificaran les mobilitzacions.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui a partir d'un quart de nou, Barça-Bascònia.
Europa és als nostres peus.
Moment de fer un repàs als mercats. Després de la patacada postelectoral per la victòria de Trump, avui la borsa espanyola obrirà els 11.500 punts. L'IBEX ha pujat un 0,65% i el valor que més s'ha disparat és Arcelor, que puja més d'un 6%. Als Estats Units, les borses continuen marcant màxims històrics en una jornada en què ha tingut poc impacte la rebaixa dels tipus d'interès que ha anunciat la Reserva Federal. El Nasdaq puja un 1,5%. En canvi, a la Xina, pendents de com serà la relació del país amb la nova administració de Trump, de moment les borses es tenyeixen de vermell. La de Hong Kong es deixa gairebé un punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Lupis.
Què passa, Minguella?
Escolta, fenòmeno, hi ha una cosa que no entenc. Atenció. Per què ha desaparegut d'aquest gran espai que és la promo del Tot Gira?
Per què emboliques la troca? Enviem un missatge clar. Veus, ja estàs tornant a fer el mateix.
Escolta, deixa-m'ho a mi, campió. Dissabte, llevant Badalona Real Madrid i l'Atlètic de Madrid-Barça també de Lliga F. I diumenge, partidarro. Getafe Girona, el Barça Llanoeta i el Tot Gira, pues farem la prèvia i tal. Una mica de minuts de comeria i xipum.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda amb David Clopés.
Què? Ha quedat clar o no?
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat amb Sílvia Solanes i l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs comencem explicant-vos que les associacions de consumidors alerten d'un repunt d'estafes relacionades amb les donacions pels afectats per la Dana. Són estafadors que es fan passar per entitats socials.
Ara hi ha molts canals de donacions oberts per fer front als tràgics aiguats del País Valencià. La majoria són organitzacions i entitats serioses que fan molt bona feina, però en els últims dies s'han destapat fraus en visites a domicili o trucades per falsos voluntaris. Davant de qualsevol dubte, el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, demana que ens assegurem molt i molt bé que al darrere de les donacions hi ha organismes de prestigi.
Si alguien nos pilla por la calle y nos pide algo en nombre de Cruz Roja y tiene un cartelito con el logotipo de Cruz Roja o una camiseta, puede que no sea nadie de Cruz Roja. Incluso puede que es que Cruz Roja no recaude donaciones así. La única vía que nos da la garantía total es eso, consultar su página web oficial o sus redes sociales oficiales.
Per assegurar que no ens estan estafant, l'Associació de Consumidors OCU facilita els contactes de les ONGs que els consta que estan treballant al terreny per ajudar els afectats.
I no deixem les associacions de consumidors perquè Facua ha detectat una desena de marques de torrons i bombons nadalencs de supermercat que han incorregut en pràctiques de reduflació.
Sí, tots ho hem vist a les bosses de patates o en paquets de galetes, i alerta perquè ara està passant en aquests dolços de Nadal marques que modifiquen la mida del paquet sense canviar-ne el preu o fins i tot apujant-lo. Facua ha detectat reduflació en torrons i bombons de marques com Suchar, Lindt o Nestlé. Per exemple, la famosa caja roja de Nestlé costa un 9% més que el 2023 i ha reduït la mida i la quantitat de bombons. Davant d'aquestes pràctiques, cada vegada més esteses, demanen al govern espanyol que prengui mesures i obligui les marques a indicar a l'etiqueta que ens estan donant menys quantitat a més preu.
6 minuts i 3 quarts de 7, Sor Lucía Caram denuncia que un cura l'ha increpada i l'ha agredida físicament. Es tracta de Julio Romero, un sacerdot que pertany a la diòcesi de Cartagena i és delegat de Càritas. Es va encarar amb la religiosa i el seu equip a pocs metres de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
La religiosa va mirar de gravar el sacerdot, que es va girar i va donar un cop a la mà de Sor Lucía Caram per evitar que continués gravant. Aquest és el moment.
El Vaticano y me encuentro con este sacerdote de la diócesis de Cartagena que me falta el respeto. ¿Me va a dar la cara o no? Este sacerdote que está aquí me falta el respeto. En las calles, en Roma, me para increparme este sacerdote. Este sacerdote me para increparme.
Segons Info Vaticana, diversos testimonis expliquen que al sacerdot se li va costar perquè fos més prudent en les seves intervencions i ella li hauria respost dient-li tradicionalista, i aquí hauria començat aquesta enganxada.
Més coses, pugen les emissions de CO2 a Catalunya.
El 2021, l'últim any del qual hi ha dades, l'augment va ser de l'1,7% respecte a l'any anterior, però malgrat això continuen per sota de l'època prepandèmia. Així ho recull l'informe sobre les emissions d'aquest gas d'efecte hivernacle a tot el món de la Fundació Empresa i Clima. La seva directora, Elvira Carles, destaca aquesta progressió a la baixa.
Les emissions a nivell de Catalunya són bones. Des del 2008, les emissions totals que teníem a la Comunitat Autònoma de Catalunya rondaven los 48 milions de tonelades de CO2. I a dia d'avui estem parlant de 35 milions, en la qual és una clara tendència a la baixa que fa que les polítiques que s'estan implementant a Catalunya i de retruc a Europa són correctes.
L'augment de CO2 a tot l'estat va ser del 7%.
La Unió de Pagesos reclama al Departament d'Agricultura ajudes directes per als ramaders que tenen ovelles per tal de fer front a la malaltia de la llengua blava i més rapidesa en la vacunació. Des del juny hi ha uns 360 focus declarats a tot Catalunya, sobretot a Girona i la Catalunya Central.
El que es fa és vacunar les zones on han aparegut els brots, però també s'ha de vacunar on no n'hi ha per tal d'actuar preventivament. Unió de Pagesos reclama que hi hagi més aprovisionament. Segons Agricultura, es va vacunant a mesura que arriben les dosis. El sindicat també reclama ajudes directes pels ramaders de xais i ovelles, perquè en aquests animals la vacuna els pot provocar la mort o pot fer que avortin. Sentim el responsable d'Ovi del sindicat, Jordi Carxat.
O imagina't els que vacunen i no tenen naixements. Vol dir que aquella explotació aquell any, el seu ingrés es reduirà d'un 60 o un 70%.
La llengua blava no suposa un risc per a les persones ni per la carn que es menja. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I propietaris forestals anuncien que alguns ajuntaments estan inscrivint com a públics camins rurals de finques privades sense demanar-los permís. La Diputació de Barcelona, que és qui està fent un primer inventari, s'ha compromès a escoltar el territori.
Bon dia. Amb Boscat, Unió de Pagesos, el Consorci Forestal i les ADFs del Bages i el Moianès preocupats en veure que les primeres propostes de llistats superen a l'escreix el que hi ha ara, per exemple, en abast de 14,47, reclamen dir-hi la seva i no saber-ho quan ja és massa tard. Jordi Terrades, de Boscat.
El problema està en el moment que l'Ajuntament canvia la titularitat on el propietari perd la possibilitat de decidir què passa en aquell camí. I estem generant un problema allà on no hi havia.
Tot i que l'aprovació definitiva de l'inventari ha de ser per ple, alguns consistoris, passant-los per ara als detalls, han donat per bo el llistat inicial i hi ha propietaris afectats que ho han sabut al final del procés sense gaire marge de maniobra. D'altres han vist el què i han posat el fre. Des de Castellfollit del Boix, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
2:03 en plana cultural. També hem de parlar de la Dana, perquè el Ministeri de Cultura ha posat en marxa el Pla de Reconstrucció de la Cultura Valenciana i de les zones afectades pel temporal, Marta Viana.
Sí, el pla consisteix en ajuts directes a les sales de cinema i a les llibreries i una nova línia per la reconstrucció del sector editorial, les arts escèniques i la música. En un vídeo difós pel Ministeri, el seu titular, Ernest Urtasun, ha explicat que començaran per les urgències més immediates.
Para responder a la emergencia cultural que se ha elaborado a partir de un diagnóstico de la situación, en las próximas semanas seguiremos trabajando codo con codo con las administraciones locales, autonómicas, con las empresas, entidades y asociaciones para cuantificar los daños personales y materiales para el sector de la cultura que nos permiten adoptar nuevas medidas.
El ministre ha señalat que degut a la Dana hi ha 11 llibreries afectades, 12 biblioteques que podrien arribar a ser 89, 32 sales de cinema, dos de les quals totalment destruïdes. La dotació econòmica es farà pública en els pròxims dies.
I a casa nostra avui hem de parlar de l'exposició World Press Photo 2024 que ja es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
És la 20a edició a la ciutat i se centra en imatges de la crisi climàtica, els conflictes bèl·lics i la salut mental. Una de les sèries premiades és obra del fotògraf madrileny Jaime Rojo, dedicada a la papallona monarca en perill d'extinció.
Unas mariposas naranjas contra el cielo azul. Oyes el murmullo de las alas, incluso sientes las corrientes. Y dije, wow, el medio ambiente somos nosotros, el medio ambiente lo es todo. No cuidar el medio ambiente tiene consecuencias.
Les guerres a Gaza i Ucraïna també hi són presents, amb treballs com el del palestí Mohamed Salem, amb el Premi de la Fotografia de l'Any, on s'hi veu una dona palestina que abraça el cos de la seva neboda morta per un míssil israelià.
I atenció ara a això. A Argentina, la Fiscalia ha acusat 3 persones pel cas de la mort del cantant del grup One Direction, Liam Payne, que el mes passat va caure pel balcó del seu hotel a Buenos Aires.
Els imputats són una persona propera a Payne, un empleat de l'hotel i la possible persona que li va passar la droga. Tots 3 s'enfronten a càrrecs per abandonament de la víctima i subministrament d'estupefaents. Segons la investigació de la Fiscalia, aquestes imputacions arriben després d'entrevistes a desenes de testimonis, l'anàlisi de més de 800 hores de gravacions de les càmeres de l'hotel i de la via pública i també del contingut del seu mòbil. La Fiscalia de la capital argentina també ha informat que l'autòpsia ha trobat que a les últimes hores de vida Payne havia consumit alcohol, cocaïna i un medicament antidepressiu.
I acabem parlant del festival Lluèrnia d'Olot. Perquè avui i demà torna la màgia de la llum i el foc en una 20a d'instal·lacions repartides per diversos espais de la ciutat.
Un dels escenaris destacats serà el volcà Montsacopa, on es farà una instal·lació en homenatge al fotògraf Pep Sau, Xavi Bayona, director artístic del Lluèrnia.
Punt de lava està justament doncs, el cràter d'aquest volcà. Serà una petita passera per poder travessar doncs, aquesta incandescència virtual o no, no d'un làser que fa llum i que acaba generant una espècie de pla vermellós a través del làser, del fum.
Aquest any el Lluèrnia proposa la primera instal·lació de gran format amb participació en directe, Planta un somni. Els muntatges del Lluèrnia també estan repartits per diferents espais del nucli antic, l'Eixample Popular, el barri de Sant Francesc i el del Morrot, però sense un itinerari concret per evitar aglomeracions. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara passen 2:45, és temps a la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
El País diu que França s'aïlla d'Mbappé, que ha rebut una denúncia per un presumpte cas de violació. El diari també recorda un estudi fet fa més d'un mes en què només la meitat dels francesos tenien una bona opinió d'ell. El Marc assegura que hi ha cas Mbappé. L'estranya absència d'Mbappé titula i destaca que el jugador volia anar a França, però és el seleccionador qui no vol seleccionar-lo. L'As també parla d'un cop dur. Gran portada d'Mbappé amb un gran titular, Touché. Un Mbappé tocat remarca que la seva baixa no és per problemes extraesportius, tot i que recorda que Benzema va passar 5 anys sense jugar en França, perquè la selecció francesa aplica una mena de cordó sanitari als seus jugadors. Premsa internacional, l'equip també molt contundent, parla d'un mal d'absència, la segona consecutiva del jugador, i ho il·lustra amb una ombra negra del perfil del jugador. També qüestionat el joc del Madrid, cop a la supèrbia del Madrid pel Confidencial, que recull les paraules de Modric. Necessitem treballar més com a equip. Ricard Torquemada escriu al Mundo Deportivo que el Madrid és un equip temptat de tenir sempre un àlbum de cromos, Beckham, Figo, Bale, Di Maria, Hazard, Cristiano, Benzema, i ara els Bellingham, Vinícius i Mbappé. I La Vanguardia destaca que els insults racistes al Bernabéu continuen sense càstig. Lara assegura que Nike exigeix que no hi hagi comissionistes en la negociació del contracte amb el Barça, mentre que l'Esport afegeix que la renovació d'Iñigo Martínez és més a prop. Renovarà automàticament si disputa un 60% dels partits.
Ara, el comentari esportiu amb la Sònia Gelmà.
L'únic inconvenient de l'esplendorós moment del Barça és que els seus aficionats no són els únics que veuen créixer futbolistes de la mà de Flick. També ho veu Luis de la Fuente. Per si amb la Lamine Yamal, Pedri, Olmo i Cubarsí no fos suficient, el seleccionador espanyol ja veu com Gavi va jugant minuts, com Valde va recuperant el to previ a la lesió, com Fermín torna a marcar gols, fins i tot com Íñigo Martínez viu una segona joventut i, probablement l'opció més clara amb la lesió de Rodri, com Casado s'ha apropiat de la posició de mig centre. En resum, sembla difícil que Espanya no ampliï la nòmina de blaugranes a la llista que coneixerem avui.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SA1 fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Passen 4 minuts a 3 quarts de 7. És hora de connectar amb el temps i saber quin temps farà. Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Hem vist les últimes hores aiguats a Cadaqués. S'ha acabat aquest capítol, s'ha de repetir? Com està el tema?
De moment, la pluja forta de l'Alt Empordà s'ha desplaçat cap al Baix Empordà, és a dir, parlem d'aquests aiguats de més de 100 litres, calculem, a la zona de Cadaqués, però ara mateix al Baix Empordà, la tallada d'Empordà ja porten acumulats gairebé 92 litres per metre quadrat entre ahir i avui. Una plugica que es manté estàtica en aquest sector encara pot descarregar en zones pròximes també de les comarques de Girona aquest matí, aproximadament fins a les 12:01 al migdia.
I a la resta del país i al cap de setmana, com ho tindrem, això?
A la resta del país, la veritat és que el temps és molt més tranquil. De fet, ara mateix el cel és serè gairebé tot arreu. Hi ha boires a les comarques de l'interior que s'aniran aixecant. A la tarda també s'esperen ruixats, però més irregulars, a l'interior de Girona, nord de Barcelona, Pirineu Oriental. I de cara al cap de setmana es manté si fa no fa aquesta tònica. Matí de dissabte assolellat, amb boires. A la tarda, ruixats al nord-est, Girona, nord de Barcelona i sobretot també la zona del Pirineu, en especial a la Vall d'Aran. I diumenge, pràcticament, mantenim encara la mateixa situació amb sol al matí i aquests ruixats de tarda cap al nord de Catalunya.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A les 9 parlarem amb el director de Salut Pública, Pedro Gullón, sobre els principals riscos de salut a les zones afectades per la dana i les pautes de prevenció d'infeccions que recomana el Ministeri.
Ha de ser el govern qui decideixi la composició dels menús escolars? A 9:45 escoltarem els arguments d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya i del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Ara resulta que els làctics no són bons.
A 11:15, el dilema de la setmana. Arran de la tragèdia al País Valencià i l'allau de publicacions a les xarxes socials, és ètic penjar fotos d'actes de solidaritat?
I tot seguit, a l'Espai del Cor, el bany de fang dels Reis a Paiporta, que protagonitza les portades de les revistes.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler.
Cada migdia a les 12, us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits. Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al Matí de Catalunya Ràdio. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom
està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Rebem el duet Tàrtara Helena, que acaben de publicar un dels millors discos catalans en el que portem d'any. Amb elles invocarem les ànimes de Morente, Lorca o Frida Kahlo.
Si ens toca reencarnar-nos també, ser la oreja, no?
Ser la oreja, exacte.
Les orejas.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts i les 7 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Güell, començant per aquesta forta tempesta a l'Empordà que ha afectat Cadaqués.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han superat els 100 litres per metre quadrat de precipitació en menys de 4 hores. Un veí ha explicat a Catalunya Ràdio que l'aigua ha inundat baixos i ha arrossegat vehicles.
S'han començat a escoltar a por tots alarmes de cotxes, que eren aquestes desenes de cotxes que hi havien aparcats a la riera de Cadaqués i que han acabat just al final de la riera, on està el pont del casino, i en aquests moments doncs, l'aigua a la riera és molt alta, però també a zones del passeig.
La tempesta es desplaça al Baix Empordà. Protecció Civil manté activat el Plenumcat en fase de prealerta al nord-est del país.
La consellera valenciana responsable d'emergències no sabia que existia el sistema d'alertes al mòbil.
Diu que ho va descobrir a les 8 del vespre del dia dels aiguats, després de l'avís dels tècnics.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos.
Mentrestant, Carlos Mazón continua sense concretar on era durant les primeres hores de la crisi. Ahir al vespre, centenars de persones van demanar la dimissió del president valencià en diverses protestes.
El nombre de desapareguts per la dana baixa, 78.
El de víctimes mortals es manté en 211, una xifra que podria augmentar perquè ahir es van localitzar nous cossos sense vida. També hi ha 40 cadàvers pendents d'identificar.
Als Estats Units, Joe Biden demana rebaixar la tensió política.
L'encara president promet un traspàs de poder modèlic a diferència del que va passar fa 4 anys.
You can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree.
Aquí la família Pujol-Ferrusola seurà al banc dels acusats de l'Audiència Nacional el novembre del 2025.
La fiscalia els acusa d'haver-se enriquit a l'ombra dels mandats de Jordi Pujol com a president de la Generalitat. Pujol sempre ha defensat que la fortuna no declarada de la família provenia de la famosa deixa de l'avi Florenci.
El Parlament dona llum verd a eliminar a 25 anys vista les primes per jubilació dels funcionaris de la cambra.
Una majoria formada pel PSC, Junts i Esquerra ha tirat endavant l'acord que posa punt final a un problema que ve de lluny. Els comuns i la CUP ja han votat en contra perquè critiquen que l'eliminació d'aquests plusos econòmics no sigui immediata.
I un de cada 4 residents de Catalunya és nascut a l'estranger.
A principi de segle, la població nouvinguda representava un 6,6% del total i ara és del 24%, ho diu un informe de l'Institut d'Estadística. El demògraf i professor de la UPF, Pau Aizan, ho atribueix al mercat laboral.
Catalunya tindria 2 o 3 milions d'habitants si no fos per una immigració vinguda des d'altres llocs d'Espanya. A partir dels anys 80, al Marroc, això continuarà. Quan hi segueixi havent demanda de treball...
I avui que continua el recompte de danys provocats per la catàstrofe de la dana a València, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia. Les tragèdies climàtiques també afecten el món de la cultura. Ahir sabíem que un terç del sector editorial del País Valencià s'ha vist afectat per la inundació de magatzems i llibreries a causa de la dana. De la cultura dels nostres germans del sud en fardem molt, però la cuidem ben poc. Caldria esmenar aquesta indiferència perquè molts valencians defensen la nostra llengua i la nostra cultura en circumstàncies molt més difícils que les nostres. Us proposo una forma ben senzilla de canviar la dinàmica. Avui compreu algun llibre d'una editorial valenciana. En trobareu a cabassos a les llibreries catalanes. Compreu llibres a Bromera, de l'editorial 3 i 4, d'Andana, de Tirant-lo Blanc i de Fers. Compreu llibres d'autors valencians. Ens han necessitat sempre per viure, però ara ens necessiten per sobreviure.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio? Gerard Jubany.
Ahir vam rebre a l'estudi una Kamala Harris una mica ressentida amb els llatinoamericans que han votat Donald Trump a les eleccions americanes.
What about the Latinos?
Sí, ah, això li deia.
These fucking busters!
No,
oh, my God!
Harris, relajar, senyora Harris.
Come on, an applause, please, for Latinos who voted for Trump, eh?
Sí.
Bravo por vosotros, mamacitos!
Li està quedant una mica racista, això, eh?
Mucho bien votado por el Trump! trampo, yeah!
El trampo. No, escolti'm, ha d'acceptar que la gent voti en funció dels seus interessos, encara
Hola,
que sigui...
Hola, buenos días. Buenos días, yo me llamo Yotue Lenin Usnavi, yo voté por Donald Trump. Perdóneme, señora Kamala.
Mucho bien votado, bueno. Ustedes burritos. Right.
Jo me llamo Yotue Lenin Usnavi i jo voté per Donald Trump.
Li direm Lenin. Per quin motiu ha votat?
Per Donald Trump, vota jo.
Ja ho he dit, ja l'he entès a la primera.
Jo voté per Donald Trump per el ritmo que tiene, sobre todo por cómo se mueve los bracitos así, como si tomara dos biberones a la vez. Caliente, sabrosón, guaguancón. Kamala es diferente, Kamala con esa cara que tiene como salsipapa, aplastada como de tamal.
Cap a tres quarts de vuit, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Marina Rossell.
Avui pot ser un bon dia per parlar de preveure les coses. Perquè preveure és conèixer les conjuntures i senyals per endavant. Perquè preveure no és una endivinalla. En canvi climàtic i la no previsió, com edificar en un torrent o una riada o una rambla. Això de preveure s'ha de tenir sempre en compte. Tampoc teníem previst que guanyés el president Trump als Estats Units i tenim a sobre una altra gran riada d'intolerància, maleducació i pèrdua de drets en un president que té més causes obertes als tribunals que un delinqüent. Tinguem previsió, perquè a Europa pot passar el mateix.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Avui tinc ganes de recomanar una cançó. Potser perquè, més que mai, aquests dies necessitem alguna cosa que ens tregui la tristor pel que està passant al País Valencià. Aquesta pluja que no sap ploure, magnificada per l'estultícia criminal de les autoritats no competents. Els germans valencians, per la seva solidaritat, i també ha de passar pels 4 anys de pluja tòxica que ens esperen amb Donald Trump, aquí teniu John Fogerty preguntant-se quan s'acabarà aquesta pluja.
I amb aquesta cançó arribarem al punt de les 7 del matí.